Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que abans de l'estiu Espanya presentarà un pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat. Serà l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa. Sánchez ha assegurat al Congrés que, tot i això, no anirà en detriment de l'estat del benestar. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat i el PP l'ha acusat de no tenir un pla.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Por muy descorazonadora que sea, ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad. En las dos cosas, porque ambas cosas además son necesarias y complementarias. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas.
I el tancament de 111 línies d'escola pública ha mobilitzat la plataforma La Pública, l'escola de tothom, i han fet una crida a la comunitat educativa perquè aquesta tarda surti al carrer per evidenciar el descontent. Seran mobilitzacions simultànies a les 6 de la tarda. La primera davant del Departament d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, però també davant dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, i a mitja dotzena de ciutats més, Mataró, Granollers, Sabadell, Manresa, el Vendrell i Tortosa. Estarem atents a aquestes mobilitzacions. I parlem d'un incendi que ha tingut lloc en un supermercat de Girona, on s'ha hagut d'atendre dues persones afectades. Una està en estat crític, traslladada a l'Hospital Trueta de Girona, i l'altra menys greu. Els bombers segueixen treballant en aquest incendi i estan fent tasques per revisar els punts calents a l'interior del supermercat. Més temes. Un dia més estem pendents del temps i també de l'estat dels embassaments. Els que depenen del govern ja s'acosten al 60% de la seva capacitat. Més de la meitat d'estacions del Metocat han registrat el març més plujós des que es tenen registres, segons dades oficials, que només tenen en compte els 24 primers dies del mes per al 2025. A més, gairebé de la meitat han recollit més dies de ruixats que cap altre març, amb una mitjana de 18 d'aquests 24. De fet, avui entra en vigor el relaxament de restriccions per la sequera, recordem-ho, anunciat la setmana passada pel govern de la Generalitat. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 26 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia. Aquest dimecres, de moment, està sent de temps força tranquil. Alguns núvols que hi havia aquest matí a les comarques centrals, les del Pla de Lleida també, ja s'estan desfent, i també alguns núvols es van passejant entre les comarques del sud de Girona cap a Barcelona, però de moment no estan provocant pluja. Sí que cau alguna polvo de neu, en aquest cas a l'Alt Pirineu, ja al vessant francès. Al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir un temps més regirat i, de fet, es formaran nuvolades amb algun xàfec al Prepirineu, sobretot, i a la banda d'Osona, al Lluçanès, també al sud de la Garrotxa, començaran alguns ruixats que després s'aniran desplaçant cap al Maresme, la Selva, el Vallès Oriental o cap a la comarca del Mollanès i del Bages. Ja de nit, alguna gotellada, poca cosa, arribarà a l'àrea metropolitana de Barcelona. La resta del país tindrem més clarianes i una tarda que es presenta més suau que ahir. Demà tornarem a tenir un matí més tranquil i una tarda amb algun xàfec, fins i tot més extens que avui. Us seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats nosaltres analitzarem com aprofiten els discursos de gènere els moviments juvenils d'extrema dreta. Ens respondrà aquestes i algunes altres qüestions la Begoña Anguix, que és directora del Grau d'Antropologia i Evolució Humana de la URB UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar temes com la proposta d'incentivar els metges dels CAP per donar altes laborals i els kits d'emergència que demana tenir la Unió Europea. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Rosa Pi Masvidal, escriptora de viatges. Continuarem amb gastronomia per reflexionar sobre per què cada vegada mengem menys peix i menys variat. Ho farem de la mà de Miquel Ortega, investigador de l'Institut de les Ciències del Mar. I acabarem amb cultura, també des de castellà, per conèixer el nou disc del grup Agost. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'actriu terrassenca Míriam Moucles ha estat guardonada amb el Premi Revelació dels Premis de la Crítica d'Arts Escèniques, que han arribat a la seva 27a edició. En un acte celebrat al Teatre Romea, la intèrpreta agarenca està guardonada per la seva feina interpretativa a tres muntatges. Anna Karenina, al Teatre Nacional de Catalunya, Nodi, de Gossos i Malditos, al Maldà Teatre, i Tots ocells, a la Perla 29. El 2024 està sent un any excepcional per a Moucles, que no només ha rebut aquest guardó, sinó que també ha estat distingida amb el Premi Teatre 2000 Barcelona 2024 i el Premi L'Apuntador del diari digital Núvol. A més, està nominada als Premis Max, que se celebraran el proper mes de juny a Pamplona. En rebre el Premi Revelació, l'actriu va voler agrair el suport rebut i també va dedicar el guardó a la família i amistats que l'han acompanyada en el seu camí en el món del teatre. Amb aquest seguit de reconeixements, Míriam Moucles es consolida com una de les grans promeses de l'escena teatral catalana, demostrant la seva versatilitat.
Gràcies, Sergi. Ara seguim per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Crida i el Moviment Popular de Sabadell han denunciat atacs a les seves entitats, uns atacs que atorguen a grups organitzats de l'extrema dreta. Els fets concrets són un atac amb un artefacte explosiu a la calçotada de Can Capablanca, un altre atac amb un altre explosiu al domicili de dos membres de la Crida i un atac al local de Bruixes del Nord. Oriol Rifé, regidor de la Crida, demana la intervenció de l'Ajuntament.
Eines com, per exemple, la Comissió de la Convivència, en el que, a l'espai en el que hem reiterat moltíssimes vegades la nostra preocupació per aquests discursos de discriminació cap als col·lectius minoritzats i cap a qualsevol dissidència i qualsevol organització que treballi a l'alternativa i que treballi per la construcció popular. També volem posar de manifest que creiem que cal una revisió de les aplicacions del Codi Ètic pels càrrecs electes.
En aquesta roda de premsa d'avui també han denunciat les salutacions feixistes que es poden veure al camp del Centre d'Esport Sabadell en dies de partit i pintades de caire feixista en diferents barris de Sabadell. Els afectats ja han denunciat els fets a la policia.
Gràcies, Júlia, i anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Una quinzena de treballadors de Correus s'ha manifestat davant l'oficina que hi ha ubicada a Bufalà. Denuncien sobrecàrrega de treball a causa de la manca de personal. Una sobrecàrrega que ha provocat l'acumulació de més de 15.000 cartes, paquets i notificacions pendents de repartir. Els treballadors afirmen que des de fa unes setmanes han acumulat un dèficit de personal. De 26 seccions de repartiment, només 11 estan cobertes. Això provoca un augment extra de la càrrega de treball que provoca un endarreriment en les entregues. Actualment l'acumulació és de 12.000 enviaments de correus correspondència ordinària, 3.000 notificacions i 400 enviaments registrats pendents de repartir, segons fonts sindicals. Rubén Valdés és secretari general d'UGT, Serveis Públics del Sector Postal de Catalunya. L'escoltem.
Hemos estado estos días en contacto con la propia dirección de Correos aquí en Cataluña y lo que pedimos es que se dote a la unidad de los refuerzos necesarios para poder afrontar pues tanto la acumulación como para evitar las sobrecargas de trabajo, es decir, contratación y refuerzo para la cobertura de las distintas secciones de reparto.
De moment ja s'han posat en contacte amb la direcció de Correus i esperen que es contracti a més treballadors perquè l'oficina pugui tornar a funcionar en condicions òptimes.
Gràcies, Anna. I ara seguim una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Kevin Hurtado, bona tarda.
L'àrea metropolitana de Barcelona reduirà a la meitat el preu dels abonaments del servei de bici compartida amb bici. D'aquesta manera, l'abonament passarà de 40 a 20 euros anuals. Aquest descompte s'emmarca en el Reial Decret Llei 1/2025 del 28 de gener, que d'acord amb el seu capítol 6 s'aplicaran mesures per al foment dels serveis públics de préstec de bicicletes. La mesura es va aprovar ahir, 25 de març, al Consell Metropolità de l'AMB i té l'objectiu de continuar potenciant l'ús de la bici pública com a mitjà de transport sostenible. Aquestes tarifes s'aplicaran als abonaments adquirits entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2025 o fins a la vigència dels ajuts que es puguin prorrogar amb condicions equivalents a les previstes al Reial Decret Llei de referència. L'AMB també ha aprovat un nou abonament flexible, una tarifa que ofereix tres possibles períodes de diferents dies de vigència, 1, 2 i 3, cadascun amb la seva tarifa de 5, 9 i 12 euros. Aquests abonaments permeten viatges il·limitats de fins a 30 minuts i captar nous usuaris esporàdics com els turistes o visitants puntuals de la metròpoli. L'Ambici compta amb més de 16.000 usuaris actius des de que es va posar en marxa ara fa dos anys. El 2024 el servei va superar els 1,6 milions de desplaçaments. En aquest moment, l'Ambici està instal·lant 32 noves estacions, dues de les quals ja hi són al Prat, a les estacions de metro del Cèntric i les Moreres. També s'incorporaran 345 noves bicicletes repartides entre els 15 municipis metropolitans que ja disposen del servei. Per tant, es passarà de les 204 estacions i 2.255 bicicletes actuals a 236 estacions i 2.600 bicicletes. L'èxit del Bicing i de l'Ambici posicionen l'àrea metropolitana de Barcelona com la quarta metròpoli amb més usos de bici pública compartida després de París, Nova York i Ciutat de Mèxic.
Gràcies, Kevin, i tornem des del litoral fins al Vallès, novament castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El grup Bonpreu seguirà consolidant el seu creixement a Catalunya aquest 2025 i ho farà, per exemple, a Castellà del Vallès. La cadena de distribució d'alimentació té previst obrir aquest any un hipermercat Esclat a Castellà, com dèiem, concretament en un solar, el perímetre del qual està totalment tancat a hores d'ara i que estarà entre la B-124 i el carrer de Suïssa tocant a l'espai Tolrà. El de Castellà forma part d'un seguit d'obertures que el grup de distribució farà aquest any i que inclouen Cunit, l'Ametlla de Mar, Badalona, Mollerussa i Palafolls.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat, Saravella.
El barri de Collfabam, una població de més de 6.000 habitants, ha reactivat la seva associació de veïns amb la reducció del trànsit al passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de l'ESDEM Jaume Tobau i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars a Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació de veïns, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat al barri.
Està claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Lopetegui, que és veïna del barri des del 1998, afronta el càrrec amb il·lusió i determinació per obtenir millores. Per aconseguir-ho, està oberta a treballar conjuntament amb altres associacions de veïns, com la de Sant Domènec Est i Oest, amb qui comparteixen objectius com la instal·lació de la passera de Can Bernet.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
En els darrers anys, l'extrema dreta ha trobat en els discursos de gènere una eina poderosa per captar l'atenció de la joventut i promoure ideologies excloents. El projecte europeu Judar, en el qual hi participa la Universitat Oberta de Catalunya, analitza com aquests moviments juvenils mobilitzen identitats de gènere per erosionar els valors democràtics. Marxem fins a Badalona per parlar amb Begoña Anguix, catedràtica d'Antropologia Social de la UOC, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Begoña Anguix. Què tal, Begoña? Com estàs?
Bona tarda, molt bé, gràcies.
Per començar, et vull preguntar com s'explica aquest atractiu creixent de l'extrema dreta en la joventut, especialment entre els homes joves?
Doncs comencem amb una pregunta una mica complicada, perquè evidentment no hi ha una raó només, ja podria haver múltiples raons, precisament per això anem a començar ara amb un projecte europeu per intentar entendre quins són els atractius d'aquesta extrema dreta. I, entre altres coses, nosaltres estem treballant amb la hipòtesi de que un factor importantíssim és l'exposició, fins i tot no desitjada, a continguts relacionats directa o indirectament amb posicions ideològiques d'extrema dreta a la que estan sotmeses les poblacions més joves gràcies al seu ús intensiu de les xarxes socials. Em refereix, per exemple, a que una persona pot participar en una comunitat esportiva i en aquesta comunitat esportiva en la que aparentment es parla només d'esport, a més d'esport, se li estan transmetent unes imatges corporals i uns significats de gènere que tenen molt a veure i moltes ressonàncies amb la idea sobre el gènere que tenen les posicions d'extrema dreta. No? Nosaltres estem treballant amb aquestes visions, no? d'una constel·lació molt complexa en el que els significats no sempre són evidents i en els que moltes vegades les idees són molt subtils. Per això jo crec que una de les primeres qüestions a tenir en compte aquí és la importància del gènere i com per el gènere s'estan venent i s'estan comprant altres idees que estan relacionades amb ideologies més extremes.
Ara que m'has mencionat això de les xarxes socials, més justament la següent pregunta anava relacionada amb això, no? De quin paper juguen aquestes plataformes en la difusió d'aquests discursos de gènere?
A veure, sense les xarxes socials, abans s'havia d'anar a buscar un contingut. O havies de tindre contactes, havies de tindre amics. Vull dir, nosaltres, i jo particularment, he treballat sobre activisme durant molts anys i l'entrada a l'activisme, per exemple, i a la participació política està molt estudiat que era mitjançant xarxes socials d'amistat o fins i tot de família.
Sí.
Ara ja no calen aquestes xarxes, perquè ara tu entres a veure un vídeo o participes en una comunitat de gamer i et pot aparèixer qualsevol influencer d'aquests que estan associats al culte i al cos, per exemple, i que et parlen de la masculinitat, et parlen d'una masculinitat que és antifeminista, perquè no totes les masculinitats són, òbviament, antifeministes, clar, i per així van entrant, no? I com que, a més, tenen estratègies comunicatives que estan molt ben treballades, treballen molt amb l'humor, treballen molt amb la ironia, circulen molts memes, són molt atractives i, a partir d'ací, la gent pot entrar moltes vegades. Pot entrar sense adonar-se'n, no? I de sobte trobar-se amb un discurs que diu: ostres, pues sí, no? Jo no ho havia pensat mai, però és veritat que el feminisme està perjudicant els homes, no? Per exemple, és una de les coses que ara tenim a sobre la taula en base a les enquestes que s'han fet en Espanya en els últims mesos. No?
I quin impacte tenen aquests discursos antifeministes que mencionaves en la radicalització de la joventut?
Clar, jo t'estic parlant des de la pertinença a un projecte europeu, Juder, que és un projecte que parteix de la idea de que justament les qüestions de gènere són fonamentals per a aquesta radicalització. És a dir, així el que estem treballant és amb una circulació d'una idea, que és una idea que no és nova en absolut, però que és molt potent, que és que la masculinitat està en crisi. I aquesta masculinitat en crisi, aquesta masculinitat que sempre s'ha de provar i que, òbviament, en l'adolescència és en un període clau per provar aquesta masculinitat, doncs aquesta masculinitat en crisi, el feminisme s'identifica en aquestes corrents polítiques com un dels elements que l'està posant en crisi. És a dir, com un dels elements que li està traient privilegis. I a partir d'ací es venen... És a dir, el gènere és fonamental per a l'entrada de molts joves en, en aquestes formes de pensar més radicals. Si no, si el gènere no fos importantíssim, no s'explicaria el fet de que justament són els homes joves els que estan perfilant-se com a principals votants de l'extrema dreta, no les dones. És a dir, no estem parlant de joventut en general, estem parlant d'homes joves.
Clar, d'un sector concret.
I només aquest fet, ja dona idea de que si són els homes i no les dones, és a dir, està passant alguna cosa amb els homes que no està passant amb les dones, els homes estan girant cap a posicions d'extrema dreta, és relativament fàcil treure la conclusió de que alguna cosa amb les masculinitats haurà de tindre aquest viratge. No?
Clar. I em podries dir si saps a quins països europeus es detecta una major influència d'aquests discursos?
A veure, aquests discursos s'estan generalitzant en tots els països europeus i també en Estats Units. S'han fet estudis de sobre vot a Alemanya, Hongria, Romania, Gran Bretanya, França, Itàlia, a Portugal, a Estats Units, i el patró és sempre el mateix, que es detecta una tendència particularment creixent entre homes joves de vot cap a posicions ideològiques d'extrema dreta. Certament és veritat que en les darreres eleccions americanes s'ha vist un canvi perquè també ha augmentat aquest vot entre les dones i també ha augmentat aquest vot entre les poblacions racialitzades. Però també és cert que Estats Units serà el país model, vull dir, un dels primers països on es va detectar aquesta tendència. I jo el que voldria deixar clar és que aquesta tendència existeix, però i aquesta tendència és preocupant perquè comporta d'amenaça a la democràcia i a drets fonamentals, però que aquesta tendència no és majoritària. O sigui, estem parlant d'uns percentatges entorn al 25% dels homes que són preocupants, però no ens oblidem del 75% de la resta d'homes joves que no estan votant aquestes posicions, perquè si només focalitzem la nostra atenció en aquells joves que s'estan radicalitzant i volem entendre-los, perquè com a científiques els volem entendre, ho hem de fer sense perdre de vista que hi ha uns altres, i també tenint-los en compte, que hi ha uns altres que no s'estan radicalitzant i que estan optant per altres posicions ideològiques. No? Aleshores, ho hem de situar en context sense treure-li importància, però també sense amagar que n'hi ha altres posicions possibles, perquè és que si no, al final, el que igual acabem fent és presentar aquesta opció com l'única opció possible. És a dir, els joves s'estan radicalitzant. Vale, pues si jo me radicalitze, pues no passa res. No? Bueno, sí, s'estan radicalitzant uns joves particulars, no? Però hi ha altres tendències ideològiques i altres tendències d'activisme també entre la joventut d'aquest país. No? Jo avui, per exemple, avui estava llegint, avui s'ha publicat el sondeig de l'ICPS, de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, no? I, per exemple, dona dades com, repetir, s'ha publicat avui, i dona dades com, per exemple, que només un 14,2% de la població catalana considera que el feminisme amenaça la democràcia. Això és una bona notícia. Un 81,6% de la població catalana entrevistada o resident a Catalunya considera que la democràcia és preferible a qualsevol altre sistema polític. Això també és una bona notícia. Vull dir que donem totes les notícies, no? No donem només unes notícies perquè al final això pot acabar semblant que és l'única opció possible i no és l'única opció possible.
I com es poden combatre aquests discursos des de l'educació o des de les polítiques públiques?
Doncs mira, des de les polítiques públiques, fent polítiques públiques que siguin coneixedores de les realitats actuals i que siguin atractives per la població jove. Ara està molt de moda una sèrie que acaba de treure al públic Netflix, que es diu Adolescència, que és sobre un cas d'un noi, segurament la coneixereu totes, és el cas d'un noi que assassina a una companya de classe, no? Mm-hmm. I està relacionat, doncs, amb aquesta, aquest masculinisme misògin antifeminista del que estem parlant així, portat a un cas extrem, òbviament, no? I una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció d'aquesta sèrie, que recomano a totes les persones que ens estan escoltant, perquè és molt interessant, justament és quan a un dels policies que està treballant en el cas, el seu fill, que és estudiant de la mateixa escola on ha passat aquest succés, li diu, mira, és que no t'estàs enterant. O sigui, mm-hmm. és que aquí hi ha un cas d'assetjament que està funcionant mitjançant icones i emojis, diu que tu no entens. Yeah. Doncs el primer que han de fer les polítiques públiques i els educadors, i que hem de fer també nosaltres com a persones investigadores, és entendre què és el que està passant, tindre les claus, perquè a lo millor les eines que nosaltres tenim com a adultes no serveixen per entendre Clar. Les dinàmiques de la gent jove, no? Uh-huh. I després mostrar sobretot, i en això també crec que els mitjans teniu molta responsabilitat, mostrar sobretot les alternatives. És a dir, en els últims 3 dies jo he llegit quantitat de notícies sobre aquest escorament cap a la dreta dels xics joves d'aquest país. Sí, ja està passant, i és important que això se publique, però també és important que se publique que encara un 81% Clar. De la població preferís la democràcia.
Clar,
no?
Mostrar totes les vessants Perquè, al final.
Claro, encara que ja sabem que el fragment de la joventut del que estem parlant s'informa fonamentalment via xarxes socials, que això és un problema, bueno, pues els mitjans tradicionals, diguem, també han de posar el seu gra de sorra, i després el tema de l'educació és importantíssim. Uh-huh. Avui, per exemple, venia publicat en El País un article sobre les persones que treballen en instituts, professors, professores de secundària, de com estan generant debats en les classes sobre aquests temes, uh-huh. justament per donar arguments, no? I per donar oportunitat també d'explicar-se, no? a les persones que creuen que aquestes posicions més extremes són millors, perquè Clar. Al fi i a la cap els hem d'escoltar, no?
I ja per anar acabant et vull preguntar que amb tot això quins efectes pot tenir a llarg termini aquesta tendència en la democràcia i els drets socials?
Bueno, només cal mirar a l'altre costat de l'Atlàntic. Jo crec que és ben fàcil saber els efectes que pot tenir. És a dir, si aquestes tendències acaben guanyant eleccions, acabem de començar, però en un any o dos veurem quins són els efectes. Vull dir, totes les polítiques de diversitat anul·lades, tots els drets refugi i assistència i ajuda internacional anul·lats, etcètera, etcètera. Vull mm-hmm. dir, aquest serà... És a dir, hi ha una ultradreta global amb especificitats locals, però les polítiques bàsiques antimigratòries, racistes, fonamentalistes, antifeministes, antigènere, són les mateixes pràcticament a tot arreu, amb variacions locals, però les mateixes. Per tant, ara mateix tenim aquest exemple, desgraciadament, el que podem mirar per saber com poden ser les coses i aquesta onada uh-huh. no? neoconservadora i antidemocràtica es va estenent.
Molt bé, doncs, Begoña Anguix, catedràtica d'Antropologia Social de la UOC, moltes gràcies per passar-te pel Connectats.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntualment a la nostra cita amb l'opinió, aquesta tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb el Jordi Gili, que és president d'Amics de la Sardana del Prat i ens espera precisament en aquesta ciutat. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, 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 no ens podem queixar.
No ens queixarem.
Con la que está cayendo,
no podem queixar. No ens queixarem. Molt bé.
Com que no utilitzo el tren, vaig bastant bé.
Mira, també tens sort, eh? Perquè això sí que és un suplici, la veritat. Anem a Castellà, perquè ja hi tenim l'Òscar Cardona, que és col·laborador de l'actual. Òscar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Tu, què tal?
Bé, bé, si no entrem
en detalls,
profundament en coses, estem bé, vaja. No,
no ens queixarem, no, tampoc. Queixar,
com diu el meu company.
Ja. Doncs anem a Badalona. Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i d'empreses d'economia social. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tampoc no et queixes, no?
De moment, no.
De moment. Més val.
D'aquí un minut, no ho sé.
Més val. Doncs, mireu, de vegades va bé queixar-se, perquè sabeu què passa? Que quan un insisteix i reitera en la queixa, doncs, al final, hi ha qui recula, no? Que és el que ha passat amb aquesta notícia en què Salut proposava incentivar els metges dels CAP per donar altes laborals, pressionats també per les mútues laborals. Què ha passat? Doncs que precisament davant la crítica, davant la insistència que han fet tant associacions professionals com sindicats, al final l'Institut Català de la Salut doncs, ha retirat aquesta proposta. Però clar, d'entrada, quan ens trobem amb aquesta notícia, això, no sé, què és el que us va provocar a vosaltres? Quan es va fer l'anunci que volien doncs, incentivar els metges a que donessin altes a canvi d'incentius econòmics. Us va cridar l'atenció o no?
Home, a mi sí, em va cridar l'atenció.
Vinga, Òscar, després Jordi i amb el Toni continuarem, vinga.
Bé, em va cridar l'atenció i em sembla francament vergonyós que es primi una cosa d'aquest tipus. I vaja, me n'alegro que l'Institut Català de la Salut doncs, hagi tirat enrere aquesta proposta. Ara bé, que això no sigui un globus sonda per veure bien què passa i que després a la curta o a la llarga doncs, es col·loquin aquesta, diguem-ne, aquesta mida que, repeteixo, crec que és vergonyosa. Només al presentar-la.
Jordi.
Jo m'havia assabentat d'això, llegir, diguem-ne, els temes que tractaríem avui a la tertúlia, i us he de ser molt sincer, és que he quedat astorat. És a dir, vol dir que els metges no actuen d'acord amb la seva deontologia, d'acord amb les necessitats del pacient a l'hora de donar la baixa o l'alta. Sincerament, em sembla una aberració tan gran que em costa d'entendre. Us ho dic amb tota sinceritat perquè, aviam, incentivar a donar l'alta a un pacient que un metge honestament creu que no li ha de donar o donar la baixa a un pacient... Vull dir, em sembla, no sé, no... En un moment democràticament, teòricament normal, em sembla una cosa surrealista. No sé què diuen els meus companys, però jo és que ho trobo una veritable aberració.
Toni.
Sí, estic totalment d'acord. És una cosa anormal que es primi d'aquesta manera un professional per fer una acció rara, molt rara, però que, bé, alguns mitjans apunten que hi ha molta gent que té moltes baixes llargues, que aquí cada vegada hi ha més gent que agafa la baixa. Aviam, la picaresca sempre hi ha sigut, però que d'alguna manera que això sona molt malament, aquesta notícia, però molt malament. Clar, aquí dos principals que afectats, crec jo, que són els metges de capçalera.
Mala imatge queda.
Perquè... una imatge absolutament trencada. Ara, no m'estranya res, de fet, de cap govern i d'aquests governs que ara estan al front de les institucions, no m'estranya absolutament res. O sigui, tot és esperable, però cada vegada és més sorprenent.
Clar.
Sí, certament. Jo penso, perdó, un
digues,
moment,
digues. No,
però
endavant,
jo
Jordi.
Penso que a lo millor s'ha de ser més acurat a l'hora de donar les baixes. En aquest aspecte, no de forma incentivada o sense... Evidentment, jo penso que això ha de ser una cosa a part, però potser s'ha de ser més acurat a l'hora de donar les baixes, per això que deia el company, que potser hi ha moltes baixes, tal i qual. Bueno, s'ha de veure per què hi ha moltes baixes i si realment totes aquestes baixes estan motivades. Però subvencionar, donar altes... personalment em sembla fatal.
Però és que, imaginem, anem al principi de tot. Ens imaginem una reunió entre, se suposa, persones de l'àmbit de la sanitat amb responsabilitat que decideixen doncs, prendre aquesta mesura. En quin moment es planteja que això pugui ser així sense tenir en compte doncs, precisament la imatge no? que poden deixar dels seus professionals i sense, diríem, una mica l'aprovació tant dels professionals com dels seus representants?
Jo hi afegiria en quin moment i en quins arguments.
Sí, sí. A veure, hi ha una qüestió que explica aquesta informació i és que parla de les retribucions dels metges que, en principi, doncs, estan vinculades a diferents paràmetres i que, bueno, que va fixada pels objectius. Però considerar que un objectiu ha de ser quantificar una sèrie d'altes a canvi de cobrar per fer això... És que, no sé, es fa molt estrany de trobar una justificació, no?
Sembla, aquesta... Jo crec que això té una paraula que és corrupció.
Completament d'acord. Crec que sí, que és corrupció. Aviam, vosaltres el que ningú s'imaginaria, per exemple, que en els antiavalots els hi donguessin una prima per cada cop de porra que donguessin, que seria aberrant. Però
sí,
això
sí,
és el mateix
no,
al
no
revés.
Sé, això...
No,
no sé si els hi donen a vegades.
Bueno, alguna vegada algun piolín haurà cobrat algun plus, però bueno...
Sí.
Sí, no...
Agua passada no ve molí.
Que he posat un mal exemple, vaja, ja ho veig.
No és el més encertat, però vaja.
Però jo crec que ens hem entès, però i tornant al tema de les baixes, clar, ens hauríem... És veritat que hi ha moltes baixes laborals en aquest país, però potser ens hauríem de preguntar per què. Per què hi ha tantes baixes? Per què hi ha tanta gent que doncs, arriba un moment en què no pot continuar la seva tasca professional? Això és una qüestió...
Aquí deuen haver-hi molts factors.
Clar.
Deuen haver-hi molts factors, no? També ara últimament entra el factor de que les persones quan es van a visitar amb un CAP, depèn determinat de quina zona i tal... s'encaren amb els metges, amb els professionals, amb les infermeres i tal, i a vegades és molt humà que per no tindre problemes afluixis i si en aquest sentit s'ha d'aplicar una baixa, pues s'apliqui, no? Perquè això és molt seriós, també. Hi ha zones, de sobretot de l'àrea metropolitana, que anar amb un CAP pel metge és un risc, i per la infermera també. Llavors, doncs, aleshores, pot ser, dic jo, que entri dintre d'un d'aquests factors, això, no sé, un altre factor, no ho sé, pot ser que unes determinades àrees tinguin més facilitat per tindre malalties de tipus, no ho sé, constipats i tot això, perquè estan més, hi ha més al·lèrgies, ho ignoro, no? Però és un cúmul, jo crec que és un cúmul, però bueno, que no deixa de ser raríssim que el cervell que ha dissenyat aquesta proposta pues, encara estigui al seu lloc de treball, per així dir-ho, no?
Bueno, exacte. Aquest és el tema que crec que qui ha dissenyat això, d'entrada, hauria de ser foragitat de l'administració pública. Això d'entrada. Però, per una altra banda, és el que deies tu, és cert que hi ha moltíssimes, en aquest moment, malauradament, hi ha moltíssimes complicacions de tipus psicològic, ambiental, etc, etc, que fan que hi hagi persones que es trobin absolutament incapacitades per poder exercir la seva feina, segons quina sigui, no? O sigui, la casuística és tan immensa que fer una normativa d'aquesta mena amb un incentiu em sembla una absoluta salvatjada.
Òscar.
No, jo pensava... Aviam, jo penso que hi ha casos que s'haurien de tractar psicològicament. Per exemple, una persona que digui una feina molt repetitiva, home, jo penso que és per tornar-s'hi boig. Vull dir, penso que una feina ha de ser... vaja, ja sabem que la feina no serà bona, per això no la pagarien si fos tan bona, no? Però partint de la base de que s'ha de treballar, hem de produir, etc., home, crec que també s'hauria d'humanitzar al màxim la feina. I hi ha feines que realment són castrants. Aleshores, jo entenc perfectament que una persona que faci una d'aquestes feines que no li aporti res, que sigui totalment repetitiva, escolta, vulgui deixar-la i demani la baixa com sigui. Ara bé, una cosa és això i l'altra seria el que ha motivat, diguéssim, la conversa que estem tenint, que ja estic totalment d'acord que és aberrant. Ara, crec que també les condicions de treball també s'haurien de vigilar.
Exacte.
Haurien de ser potser més flexibles els horaris, etc.
Aquí és on anava jo a parar una mica, deixant de banda el tema principal d'aquesta informació, és anar a l'àmbit de l'empresa i el paper que juguen les empreses perquè els treballadors doncs, estiguin en les condicions que requereix la feina que ha de fer. Sabem doncs, que en molts àmbits, en la majoria podríem dir, el personal doncs, va sobresaturat. En molts llocs, segurament, falta mà d'obra, però no s'acaba de contractar, no? per acabar doncs, amb aquesta situació. Falten incentius, falta un reconeixement a la feina que es fa, l'ambient laboral. O sigui, hi hauria un munt de factors que això, doncs, l'empresa aquí entraria molt en joc i que potser també contribuiria amb una bona gestió d'aquest àmbit laboral a que no hi haguessin tantes baixes.
Totalment d'acord, sí, sí.
Absolutament d'acord,
sí, sí.
Carme. Però
sí, sí, sí. Ha d'haver-hi pedagogia, també, exacte.
Sí, 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 no, certament. Però penso que això no entra en el camp de la medicina.
No, no,
abans,
sentit
sí. De que, en el sentit de que això no és qüestió de que el metge doni la baixa o deixi de donar la baixa, sinó que és tot un altre tema.
Sí, sí, ja
per
ho
tant,
és... Sí.
No es pot... Clar, és el que comentaves tu al començament, no? No es pot... carregar als metges de capçalera o als metges dels CAPs un tema que en tot cas s'hauria de tractar en un altre foro, en un altre
sí, en un
moment.
Altre àmbit, sí. Sí, sí,
en un
sí,
altre
sí.
Àmbit, exactament.
Sí, però
no?
Jo parlava del concepte de baixes. Si estem parlant de baixes laborals, evidentment, la part que correspon al món de l'empresa doncs també seria analitzable, no? Per què tantes baixes? A banda
sens dubte.
De, clar, a banda del que ara estàvem comentant a propòsit d'aquesta notícia.
Sens dubte, perquè una cosa va molt lligada a l'altra.
Mm-hmm.
Una cosa va molt lligada a l'altra.
Sí,
certament.
Sí.
Però, és clar, quan tu dius que les mútues i no sé què i tal, llavors, clar, aquí la cosa ja es comença, que es comença amb perdó, a prostituir. Però, bueno, ja, realment, qui és l'interessat en què els metges facin una cosa que pensem que deontològicament no els hi pertoca? Vull dir, és que és posar-se en un fangar considerable, eh?
Home, no sé, jo sospito que si aquesta... qui hagi decidit aquesta mesura, no sé si és un professional de la medicina. No ho sé. O és
crec
més aviat.
No.
Potser és empresari.
Té que ser algun tècnic. D'aquests tècnics se n'hi ha tant.
No sé.
Vull dir.
Un d'aquests d'aquests càrrecs de confiança que a vegades apareixen...
Funcionaris de...
Sí, que no tenen res més que fer i mira...
Doncs, si no teniu res a fer, jo crec que us donaré una mica de feina. I si no, jo mateixa no us ho donaré, però sí la Unió Europea. Que és que heu de començar a preparar-vos un kit d'emergència... i tot i que sembli que us ho estic dient en un to de broma, sembla que no és una broma. La Comissió Europea ha presentat un pla per conscienciar i preparar la població civil davant les creixents amenaces militars o climàtiques. Jo us pregunto, som conscients d'aquesta alerta que està llançant la Unió Europea?
Jo penso que sí, que som conscients. O sigui, que ens estan preparant per una societat totalment bel·licista. O sigui, allò que en els anys 60, doncs, dels fusells posals i clavells, com va ser el de
la revolució
Portugal,
dels clavells, sí.
La guerra dels clavells, el de la cultura de la pau, el dels hippies, el de tot això, s'han anat a fer punyetes. I cada vegada ens estan, crec, preparant més per un món... doncs, preparats per la guerra. El proper que serà que a casa nostra tinguem un fusell d'atac, per si un cas, clar, és que si es deixem anar en aquest aspecte i considerem que armar-nos és el bo per tenir la pau, crec que la societat estem molt malalts i que no m'ha après res al llarg de tots els segles de viure els humans, de donar-nos en compte que l'armament només porta que desgràcia, que la militarització només porta que destruir vides i vaja, també és tan més aberrant que el que parlàvem abans. Però no vull monopolitzar la xerrada.
Sí, sí. Toni, tu no, com... No. Vinga, Jordi. Sí.
No, és igual. Aviam, a mi, realment, aquest anunci he de reconèixer que m'ha preocupat molt. No tant per mi, perquè jo ja tinc una edat, pràcticament tot el mal que havia de fer en aquest món ja pràcticament l'he fet. I, bueno, però jo tinc fills, tinc nebots, tinc família, hi ha molta gent jove que estimo i penso, ostres, tu... Això està complicadíssim. O sigui, en aquest moment, que encara que no ho hagin vist en fotografies, però aparentment sembla que la cosa vagi així, que el sonat del Trump i el més que sonat del Putin, com aquell que diu, vagin de bracet per fer què? Per trinxar la Unió Europea, per trinxar el món, per...
Bueno, per alimentar perquè... els seus propis egos. Bàsicament.
Sí, exactament. Vull dir, ja dic, jo, sincerament, a mi aquest anunci de la Unió Europea, que pot ser més o menys alarmant, però sincerament em preocupa. Pel sol fet de l'anunci, estic convençut i crec que no arribarà el cas, però només el sol fet de que la Unió Europea, que els que ja som una miqueta grans havíem posat tantes esperances amb la Unió Europea i amb Europa i tal, i que, bueno, que si Europa ens escolta i ens escolta, què cony ens ha d'escoltar? La Unió Europea fa el que fa i, bueno, etcètera. Però em preocupa, sincerament. Em preocupa perquè qualsevol dia pot passar una desgràcia, perquè quan hi ha dos sonats al capdavant de les majors potències del món, al final haurem de dir, mira, els xinesos són els únics que toquen de peus a terra. És que no ho sé, sincerament.
Sí. I el Toni està preocupat o què?
No gaire. O sigui, jo crec que això obeix també a una escalada bel·licista, si el Trump no hagués guanyat les eleccions.
Aquesta és la qüestió, sí.
No s'hagués... Potser s'hagués prodigat, però no amb aquesta intensitat. També aquí entra tot el tema d'armaments, hem de rearmar, perquè si ara els Estats Units ens ha deixat de la mà, i mare de Déu, si aquest invadeix Polònia, no sé què. Aquestes històries, a veure, són aquí, s'ha de tindre qualsevol... Però també alarmem a la personal, eh? Vull dir, hosti, un kit d'allò, l'altre dia una senyora gran, i ara què? Aniré a buscar ja les ampolles d'aigua al súper per guardar-les. A veure, si, per favor. I després també ho veig, aquí sí que em fa una mica més de cosa, que és el canvi climàtic. Jo suposo que Europa ha tingut molts ensurts, sobretot aquest any, i ja no, parlem d'aquí al costat a València amb el tema de la Dana,
sí.
I aquí hi ha hagut molt de follon, i aquí la gent ha quedat desassistida. Poder sí que aquests els hi faria falta haver tingut un kit amb pastilles, un kit amb aigua, un kit amb coses de neteja, i com aquest, molts altres coses, no? Llavors que d'alguna manera s'aventurin a donar aquestes informacions entremig, que muflin el tema, sí, perquè el tema militar també és necessari i tal. Bueno, vale, molt bé, però jo crec que també alarmar la gent, i Europa s'hauria d'haver posat les piles molt abans, en molts casos d'aquests, i no esperar al final, perquè polítics europeus de primera magnitud ja fa temps que no n'hi ha.
Jo us pregunto, estem preparats per afrontar una d'aquestes amenaces, tant si és meteorològica, com si és una nova pandèmia, com si és una agressió militar, que són les situacions que contempla aquest pla?
Aviam, jo tinc l'opinió de que una cosa és que nosaltres a casa nostra tinguem un extintor per si es cala foc a la cuina, per exemple.
Sí. Sí.
Això seria, vaja, de ser més raonable. I una altra cosa és que tinguem un extintor per por que ens fotin foc a casa, que és diferent.
Uh-huh.
Jo penso que està preparat, per exemple, tenir uns armaments d'aigua per si es talla l'aigua, home, no ho sé, potser pot ser més o menys interessant, però clar, no tindrem un dipòsit de 300 litres d'aigua a casa per si s'acaba l'aigua. Crec, eh? El que sí que estic d'acord és que s'ha de tenir paper de vàter. Això sí, perquè com es va veure amb la Dana, amb el Covid, sense paper de vàter no podem viure. Però, a part de l'extintor i del paper de vàter, crec que l'altre és, vaja, vull dir, és alarmant, és demagògic, i jo crec que és preparant-nos per un tipus de societat a la qual estem anant i que, a més, podríem anar-hi, diguéssim, d'una manera alegre. O sigui, què és el que s'ha de fer? Per exemple, si els republicans haguessin tingut més armament que els nacionals, que els que es van sublevar, probablement haurien guanyat la guerra els republicans. Doncs, collons, armem-nos tots, tinguem tots un bassoc a casa, perquè aquesta podria ser la solució. I això és el que ens volen vendre.
Per suposat, la intervenció de l'Òscar és irònica. Nosaltres ja et coneixem, vull dir que ningú no s'alarmi, que l'Òscar no està...
No ho posem en dubte.
No, clar. Però això...
Gràcies per aclarir-ho, gràcies perquè...
Home, ja qui hagi posat la ràdio i ara t'estic escoltant per primera vegada, està bé que...
Algú es podria espantar.
Sí. Ja no cal que preguntem si alerta o no aquesta situació, però jo, ara, el Jordi, el Toni, estem preparats per qualsevol d'aquestes circumstàncies?
Depèn. Si ve un tema climàtic, i s'ha vist que no, si hi ha una qüestió pandèmica, potser s'ha resolt amb la mà de morts que hi ha hagut relativament bé amb les vacunes, i si hi ha una intervenció militar, doncs depèn també, perquè, clar, vull dir, de llarga durada, com està sent Ucrània, doncs poder sí que aniria subsistint fins a arribar al final. Però jo no crec que passi d'aquí el tema militar, no ho crec. Ara, si ens van dient tot això, potser algun dia tots ens tornarem histèrics i anem a comprar tot el que trobem, i no un bazooka, no, un canó, un torpedo. Però aquesta jo crec que no seria la qüestió, eh?
Yeah.
Jo, sincerament, no ho sé. Jo, evidentment, no aniré a comprar ni una escopeta de balins. Si arriba el cas, doncs mira, si em pelen, i alabat siga Déu, no? Però aquesta mena d'anuncis, aquestes coses, és veritat que poden ser alarmistes i tot el que sigui, però en el fons obeeix a una certa situació d'inseguretat a nivell mundial. Estem en mans de persones psicològicament sonades i pot passar qualsevol desgràcia. El que estem veient que està passant a Ucraïna, el que estem veient el que està passant a Gaza, a Palestina, el que estem veient de lo que no veiem a molts països de l'Àfrica, el que estem veient a Sud-amèrica amb alguns governs propers a les teories Trump, etc. Estem fatal. Estem fatal, la veritat.
Esperem que sigui només una posada, diríem, en escena per preparar-nos, per justificar doncs, aquest pla d'inversió en defensa que hauran de fer tots els estats membres de la Unió, per aquest rearmament de la Unió Europea. Per als que tinguin curiositat, aquest kit de la Unió Europea diu que necessita una llanterna, espelmes, una farmàcia amb medicaments, reserves d'aigua i de menjar, carregadors de bateries i còpies dels documents personals més importants.
Perdó.
Ho hem de deixar. Ah, sí, no si ens
faig... Una cosa, un aparell de ràdio.
També, sobretot. Amb piles. Sí, amb piles.
Exacte. La ràdio, que la ràdio en molts moments ha estat una gran salvació per la ciutadania.
Clar que sí. Jordi, Òscar, Toni, moltíssimes gràcies per l'estona.
Bona, bona tarda i pau.
Bona tarda.
Que vagi
pau
molt bé.
Pau per damunt de tot.
Exactament.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.